Són les 10 del matí.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat ofereix als primers electors de casa un abecedari rimat amb tots els personatges del món del circ arrenglerats. Un circ on els animals són de peluix i els robots munten i desmunten escenaris. A l'abecedari, amb text de Montse Ginesta i dibuixos d'Ed, coneixeran des de l'acròbata a la ballarina, passant pel cantant, la domadora, la funambulista, el malabarista, els ninots, el trapezista, el violinista, el windsurfista, la xanquera o la zebra, que també actua en aquest circ tan especial. Cada paraula protagonista està inserida en una rima fàcil per als nens i les nenes, acompanyada d'una il·lustració d'aquest personatge. Tot furgant-vos les orelles, l'il·lusionista atrevit us hi troba un rusc d'abelles i un mosquit trist i esquifit, l'il·lusionista. És del còmic un heroi, sense embuts i pel broc groc, tot rient, més que cofoi, us farà un tripijoc, el Joker. No hi ha res amb tanta dolçor com el so d'un violí. Cada nota és una flor en l'amagatall d'un jardí, el violí. Abecedari, amb text de Montse Ginesta i dibuixos d'Ed, és un llibre per nens i nenes, primers lectors, de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Aquest dissabte, a 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà des de la Catedral de Barcelona l'Eucaristia en motiu de la imposició del pali de l'arcabisbe Joan Josep Omella, una eucaristia presidida pel nunci del Sant Pare a Espanya, Renzo Frattini. Serà aquest dissabte 3 de desembre, 11:45 del matí, a Ràdio Estel. Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Oi, 012, la Generalitat al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. Sobretot és obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Leonard Cohen a Ràdio Estel. Aquest dijous, dia 8, a les 8 del vespre, no et perdis l'especial que Ràdio Estel va dedicar a una de les figures més emblemàtiques del panorama musical actual. Escoltarem els temes més emblemàtics i coneixerem la trajectòria d'un dels músics que més ha influït en la música moderna. Aquest dijous a les 8 del vespre, especial Leonard Cohen, a Ràdio Estel.
Solem perdonar els qui ens avorreixen, però no perdonem els qui nosaltres avorrim.
François de la Rochefoucauld, escriptor. Ràdio Estel.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega de Tota Costa. Aquí, com sabeu, parlem de submarinisme des d'ara i fins les 11 en punt del matí en aquesta edició 747 d'avui dissabte, primer dissabte del mes de desembre, 3 de desembre de 2016. Molt bon dia. Benvinguts. Amb diferents temàtiques. La primera d'elles, temàtica important i sobretot que celebrem. Per fi es proposa un segell de qualitat per als centres de submarinisme. En parlarem en uns instants amb la entitat Submon. Tindrem la puntual informació del temps per aquest cap de setmana i també avui sabrem les prospeccions que ha fet recentment el submarí català Ictíneu. I conscients també que s'acosten les dates nadalenques i que qui més qui menys ha de fer algun regal, doncs avui parlarem amb els professionals de sastreria del mar. No us perdeu les propostes que ens donen amb la mirada a les festes de Nadal. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix amb les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Comencem a tota costa.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
...17 de abril, 22 horas... ...longitud 47 grados este... ...latitud 10 grados sur... ...profundidad 25 metros... ...aquí la vida pulula salvaje y tranquila... ...cruel... ...sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... ...aquí... ...hay una ley... ...unos secretos... ...distintos a los de la Tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó, la Mediterrània al cor.
Thank you. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Tota Costa, amb el submarinisme, amb el món del busseig com a element fonamental, eh? Fins a les 11 en punt del matí per totes les sintonies de Ràdio Estel a Catalunya, també per als amics submarinistes, que ens consta que n'hi ha molts, a les Terres Andorranes. Parlant de l'actualitat que genera aquest sector subaquàtic, avui us volem parlar d'un segell de qualitat. Tot es resumeix en el projecte Wilsey Divers, que compta amb el recolzament de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de l'obra social La Caixa. Té com a objectiu fomentar un turisme de busseig, bàsicament respectuós amb la conservació dels hàbitats i les espècies marines de les àrees protegides del Mediterrani. Per això s'ha definit amb tres grans paràmetres que vertebren aquest projecte. La creació d'una marca, un segell de qualitat ambiental, la implicació i l'avaluació dels centres de submarinisme en el projecte i la formació en aquests centres de la pràctica d'un busseig responsable. Bé, doncs, de tot plegat, avui en volem parlar, volem aprofundir més en aquest projecte amb el Jordi Sánchez. Ell és biòleg marí i és precisament coordinador d'aquest projecte Wilsey Divers. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut. I ara, hora, que es creés un segell de qualitat per als centres de submarinisme,
La veritat és que sí. O sigui, es parla molt del tema. El busseig, com tu molt bé has dit, és una activitat esportiva que està molt de moda, però realment no hi ha un segell de qualitat del busseig i sobretot des del busseig mirant no només la pràctica sense estricto, sinó mirant també diferents coses que es fan al voltant d'aquesta activitat.
Diguem-ho així, col·loquialment, hi ha molt de destraler en aquest sector del submarinisme. Més en aquestes èpoques d'estiu, doncs, que acabem de deixar enrere, però sí que hi ha molts centres de submarinisme que ofereixen cursos allò express, no? Diguem-ho així.
Bé, nosaltres des de la nostra entitat, des de Submont, fa anys que estem treballant en el tema de busseig, sobretot en temes de busseig responsable i sobretot en temes de busseig responsable relacionat amb àrees marines protegides. I la veritat és que hi ha una mica de tot. Hi ha gent que ho fa molt bé i després hi ha, bueno, sempre hi ha centres oportunistes o punts de negoci, podem dir oportunistes, que aprofiten l'estiu, que la temporada alta, i després aquesta moda del busseig per poder fer cursos express, com tu dius, o per poder fer activitats sense la qualitat que hauríem de tenir, no?
Jo dic això perquè per les persones que s'inicien en aquesta activitat, anar a parar en un centre de submarinisme que faci les coses, com es diu col·legialment, no? Com Déu mana, realment és vital, no? Perquè poden fer que ens agradi aquesta activitat esportiva o poden fer que ens espanti tremendament aquesta activitat esportiva.
Bueno, nosaltres, o sigui, la idea del projecte, o sigui, en el moment en el qual des de Submont van decidir presentar-nos a demanar un suport de la Fundació Biodiversitat i de la Caixa per fer un projecte de busseig responsable, la idea una mica era això, no? Era crear un tipus d'avaluació del tema de busseig perquè els clients, els bussejadors, a l'entrar en un centre de busseig, poguessin veure que realment tenen un segell de qualitat i que s'han mirat tota una sèrie de coses. No només si ens guien bé, o no només si es parlen molt bé de les espècies que hi ha, sinó també si tenen un barco en condicions, un barco que compleix tota la normativa de residus o de manteniment o de pintura antifouling, si realment coneixen les normatives que hi ha per navegació, les velocitats que s'ha de navegar dintre d'una àrea marina protegida, o com t'has d'apropar en el cas que tinguis una trobada en cetàcid. O sigui, mirar tota una sèrie de coses perquè en el moment que volem anar a bussejar tinguem les màximes garanties de que el centre de busseig amb el que podem anar és un centre de busseig de qualitat.
És un projecte, Jordi, que s'ha vertebrat en dues zones especialment també molt visitades per submarinistes, que són la Reserva Marina de la Isla del Toro, a Mallorca, a les Balears, i també les Illes Medes, no?, a Girona.
Exacte. Bueno, és la Reserva Marina de la Isla del Toro i de Malgrats, a Mallorca, que estan a tocar, pràcticament, i després les Medes, exacte. Són diguem, són de les zones de busseig més conegudes. La Illa del Toro, sobretot, és una reserva natural relativament nova, però que s'està visitant molt pel seu atractiu que té, sobretot per la presència de peixos pelàgics i de grans peixos com nerus, espets i tot això, i medes. Medes és com... és el destí de busseig amb més immersions i més conegut de tota la Mediterrània, no? És un lloc únic, diguem, en tot el mar Mediterrani.
Mm-hmm. Si quantifiquem el número d'immersions que es poden arribar a fer, doncs, en aquests dos punts neuràlgics, no? Bàsicament, doncs, que es vertebra aquest projecte, de quin número podríem estar parlant?
Estaríem al voltant, o sigui, les medes actualment s'estan fent de 70, 74, 75.000 immersions l'any, i entre el Toro i Malgrat estaríem al voltant d'unes 20.000 o una mica més.
Per tant, estaríem parlant de 100.000 més o menys?
Sí, de 90 a 100.000 immersions entre les dues o tres zones, no? Perquè és Toro i Malgrat són dues zones i Medes. Sí, estaríem al voltant d'aquestes xifres, o sigui, són moltes immersions.
Per tant, doncs, l'impacte és inevitable.
Per això l'important, o sigui, a veure, l'important d'aquest projecte és no només avaluar el centre i donar-los una marca de qualitat, sinó formar-los de forma que puguin desenvolupar la seva activitat provocant el mínim impacte possible sobre el medi. O sigui, la idea és que puguin fer la seva activitat, però que el desenvolupament de la seva activitat impliqui afectar el menys possible pues, tota la població d'animals i plantes que visiten els bussejadors. No? O sigui, és una activitat que es pot fer amb el mínim d'impacte possible, si es té pues, una formació i si es coneixen, si realment es coneix pues, com viuen certs animals, i a partir d'aquí, en base al coneixement, pues, tu pots tenir la màxima cura possible, no?, per intentar conservar-los. Sempre hi ha impacte, perquè una activitat, un punt on van tant visitant, sempre hi ha un impacte, però podem fer que aquest impacte amb formació, sobretot, sigui el mínim possible.
El que es diu un busseig responsable.
El que es diu un busseig responsable, exactament. Un busseig responsable, la base d'un busseig responsable és el coneixement. O sigui, és conèixer una mica l'efecte de la teva activitat i, sobretot, conèixer també l'entorn, no? Les espècies, els hàbitats, la fragilitat d'aquestes espècies i hàbitats i com pot influir pues, a l'efecte del busseig. No?
Mm-hmm. Com és aquest segell de qualitat?
Bé, bueno, com és? És un segell de qualitat, el que t'has comentat abans. Es baixa en avaluar, en revisar. Primer, abans de tot, que és molt important, és que és un segell de qualitat voluntari. O sigui, nosaltres informem els centres de busseig del projecte.
Per això et volia demanar, no? Els centres de submarinisme, de busseig, el demanen? Escolta, veniu a visitar el nostre centre o vosaltres ho proposeu?
En el moment en el qual nosaltres hem triat aquestes dues zones, que és Medes i el Toro i Malgrats, hem anat a visitar els centres i així hem dit, hi ha un projecte amb el suport, com has comentat, de Fundació Biodiversitat i de l'Obra Social La Caixa, el porta a terme Submont, una entitat pues, que basa els seus fonaments en realitzar tot un estudi, sobretot centrat en la conservació del medi marí, i a partir d'aquí el projecte mira aquests paràmetres, navegació, embarcació i el busseig, i és un projecte d'avaluació voluntària. Si voleu, nosaltres us avaluem. I això és un punt positiu, perquè no és una cosa imposada. És el mateix centre que vol saber quins són els seus punts febles. A partir d'aquí pues, s'ha elaborat una guia de treball amb l'objectiu de millorar aquests punts febles. Però, clar, és superimportant, perquè igual el centre no és conscient dels seus punts febles. I pel centre és arriscat, perquè ve algú de fora que li està dient pues, has de millorar això, 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 perquè aquesta activitat que estàs portant a terme o de la forma que l'estàs portant a terme estàs provocant un impacte sobre certes espècies, però és una cosa molt atractiva també, perquè és voluntària l'avaluació i això fa que tinc un valor afegit molt important també.
Estem parlant amb el Jordi Sánchez, recordem, és biòleg marí, és coordinador d'aquest projecte que avui estem analitzant en aquesta antena de tota costa, Wilsey Divers, el segell de qualitat per als centres de submarinisme. Aquestes mancances de les que parles, habitualment se'n troben moltes quan us centreu en un centre de submarinisme i l'analitzeu, evidentment doncs, amb el consentiment de la propietat, entenc, es troben moltes mancances en línies generals.
En línies generals no es troben gaire. O sigui, a veure, el moment que fem el checklist una mica de coses que volem mirar, hi ha sorpreses. O sigui, nosaltres quan demanem quina marca de pintura anti-incrustant o anti-fooling feu servir per les vostres embarcacions, es posa una cara de certa estranyesa, no? Un dia, per què m'estàs demanant, no? Clar, quan li preguntes, quan li comentes que hi ha pintures d'aquestes que poden tenir estany, tot i que això des de l'any 2001 crec que està prohibit aquí a Espanya, i que aquest estany pues, pot provocar un efecte molt dolent sobre comunitats i espècies marines, aleshores ho entenen. O quan si comentes quin protocol o de quina forma s'apropen en el moment que troben cetacis, pues, clar, desconeixen que hi ha un real decret que regula a Espanya la forma i la distància a la que pots apropar-te quan trobes dofins o balenes al Mediterrani. No? Les coses que més ens trobem, pues, igual és pues, absència de sistemes per recollir residus en embarcacions, pues, que no portin papereres o que no portin informació sobre el perill de llançar qualsevol tipus de residu per la borda del mar, l'absència igual d'informació sobre normes de busseig en el centre de busseig, diguem. O sigui que a vegades informem o s'informa més de la ruta que s'ha de seguir i no s'informa tant de la fragilitat de les espècies que podem observar.
Els centres de submarinisme ho assumeixen d'una manera positiva, aquestes mancances?
Molt positiva, molt positiva. O sigui, ara mateix hem avaluat el 75% dels centres que treballen a l'Illa del Toro i Malgrats i la meitat dels centres que treballen a Medes, i la resposta ha estat molt positiva. O sigui, tant la resposta a la participació com la resposta després a quan veuen els resultats i realment els comentaris que fas. O sigui, ser una avaluació voluntària, diguem, tots els comentaris que fan és per sumar. O sigui, el que s'intenta és que any darrere any el propi centre, diguem, pugui millorar, no? I després, dintre del projecte, en aquesta fase inicial fem nosaltres l'avaluació, però la idea és que passat un termini d'un any o dos anys per mantenir aquest segell de qualitat, sigui després la pròpia administració o els gestors dels espais naturals els que revisin aquells punts en els que ja es coneixia que els centres podien millorar per realment conèixer si han aplicat aquestes millores o si estan mantenint el nivell de qualitat que tenien.
Uh-huh. Home, aquí hi ha una tasca important de comunicació també respecte a la vostra feina, respecte als usuaris, no?, d'aquests hipotètics centres de submarinisme, dient, escolta, si veieu aquest segell, és un segell de qualitat que garanteix doncs, aquesta manera de treballar. No? Els submarinistes també ho han d'entendre, sí, i ho han de conèixer.
La idea és aquesta. La idea és, o sigui, en el projecte, a part de tot el que seria l'avaluació i després la formació del centre de busseig, tota una entrega de materials, d'unes guies de treball, també s'ha inclòs pues, també una mena d'adhesius, o el que tu dius, no? Una mena d'identificatius perquè el client, el bussejador, quan vagi al centre, realment es pregunti què és això, no? D'aquests segells de qualitat de Wells i Divers, no? I que a partir d'aquí pues, sàpiga que a aquest centre se li ha avaluat l'embarcació, la navegació, que fa una navegació responsable, que manté una sèrie de normes en el seu vaixell i que després, pues, a l'hora de fer immersió, pues, fan unes explicacions prèvies on expliquen les característiques de la zona, els problemes de l'impacte que provoca el busseig, després la ruta que s'ha de seguir i que després també el guia que ens porta dintre de l'aigua, que ens guia a la immersió, pues, que també té cura no només de per on es porta, sinó també una mica del nostre comportament dintre de l'aigua. No? Mm-hmm.
Ja per acabar, Jordi, esteu a la fase inicial d'aquest projecte, no?
A la fase final, pràcticament. Hem fet l'avaluació dels centres de Mallorca.
Sí.
Hem visitat ja els centres de Mallorca per entregar, diguem, els resultats també de l'avaluació. Ara estem en fase d'entregar els darrers materials de formació. I aquí a Catalunya s'ha fet l'avaluació i ara, ja d'aquest mes d'octubre, anirem a visitar els centres per explicar una mica els resultats i s'entregarem pues, totes les guies de treball i tots els materials identificatius de la seva participació en el projecte.
Esteu a la fase final, en qualsevol cas, jo deia la fase inicial fa referència en el projecte, no? En el Witchy Divers.
Estem a la fase final del projecte, però a la fase inicial del tema de buscar
respectius i tot això. Aquesta fase, fins a on vol arribar, no? Quin és el vostre objectiu? Arribar doncs, a avaluar, no sé si teniu un número específic de centres de submarinisme, si aquí es queda el projecte i veurem a veure com respiren.
Bueno, en principi és això. Aquesta és una primera fase inicial en la qual s'han avaluat aquestes dues zones de busseig. Nosaltres des de Submont estem portant a terme diferents projectes relacionats amb busseig i també relacionats a la importància que té la conservació del mar, perquè no oblidem de que el mar és molt important i que ens aporta moltes coses a nosaltres. O sigui, I la idea, pues, nosaltres, la nostra idea és donar-li continuïtat al projecte, presentar-lo pues, a convocatòries europees per intentar, diguem, exportar aquesta idea, aquest celler de qualitat, no només a la costa catalana, sinó a la costa mediterrània en global.
Tots esperant aquestes expectatives d'aquest projecte Wild Sea Divers. Avui l'hem volgut analitzar amb el seu coordinador, biòleg marí Jordi Sánchez. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i molt bon dia.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who is listening a Tota Costa.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació marítima molt tranquil·la aquest cap de setmana llarg de tota la costa catalana, amb vents bàsicament del sud i del sud-oest. Vents que no passaran de força 2 a 3 amb alguna ratxa màxima de 4 al centre del dia. Hi haurà mar arrissada i marejol. Pel que fa a l'estat del cel, doncs tindrem un temps avui tranquil aquest dissabte, però de cara demà diumenge augmenta més la nuvolositat i ja amb precipitacions. De fet, aquesta tarda tindrem més núvols a tot Catalunya, sobretot costa i perlitoral, i demà en aquestes comarques hi haurà pluges de caràcter feble i intermitent. Algunes clarines cap al Pirineu, aquí és un menys probable que arribi la pluja. Les temperatures demà no seran gaire diferents de les d'avui, tot i que al matí pujaran una mica més les mínimes. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada als 16 graus a la Costa Brava i al voltant dels 17 graus a la Costa Sud i a la Costa Central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis denunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight.
Recordareu una conversa amb el Pere Forest. El Pere és el director de Ictíneu Submarins, amb el que parlàvem fa aproximadament aquest període de temps de l'inici d'una interessant proposta que feien cara a la Costa Brava, amb aquest submarí Ictíneu, doncs que aquestes darreres setmanes ha estat submergit per diferents punts, bàsicament a partir de la localitat de Sant Feliu de Guíxols. I és que a l'època de creure que tot el que s'amaga i s'empassa al mar desapareix per sempre, la veritat és que això ha passat, A partir del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya s'ha contractat aquest submarí Ictíneu 3 per, d'alguna manera, pentinar aquesta zona de la Costa Brava i veure el que s'ha engullit, buscar els vaixells que al mar s'ha engullit aquesta Costa Brava en aquest període, al llarg dels segles, i que no s'han trobat mai. Doncs s'han trobat coses realment destacables, Avui en volem parlar, ho fem saludant aquest matí en el Pere Forés, repetim, el director d'Ictíneu Submarins, i amb ell fer balanç d'aquestes troballes. Primer protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, primer protagonista de tota costa. Pere, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja finalitzada aquesta prospecció, no?
Sí, ja hem fet tots els dies d'immersió. De fet, teníem tot l'octubre per fer immersions. No, la idea no era fer-ne cada dia, era anar fent un dia sí, un dia no.
Sí.
El mal temps ens ha impedit de fer tots els dies que volíem fer, però déu-n'hi-do, hem fet 22 immersions, més de 30 hores al fons marí, amb el submarí hem tingut més de 60 hores a l'aigua i hem recorregut pel fons buscant nous jaciments uns 30 quilòmetres lineals.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, El punt de partida era Sant Feliu de Guíxols.
Sí, vam iniciar la campanya a Sant Feliu de Guíxols, on vam tenir el submarí uns 10 dies i aleshores després vam fer una cosa que és inèdita al món, que és per la primera vegada que s'ha fet, que és un trajecte. El trajecte és de Sant Feliu de Guíxols fins a Palamós per sota l'aigua, arran de terra, buscant jaciments, que són uns 12 quilòmetres, i fins ara els submarins científics totalment elèctrics no podien fer aquestes distàncies tan llargues, i l'Ictíneu 3, tot i que es va trobar corrent en contra bastant forta, va poder fer tot el trajecte i encara li van sobrar més del 50% de les bateries.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. De Sant Feliu de Guíxols fins a Palamós, per sota l'aigua, a quina distància de la costa i, en conseqüència, a quina profunditat anàveu?
Estàvem a uns 110 metres de la costa i la mitjana de profunditat va ser uns 40 metres.
Mm-hmm. Un terreny, permetem aquesta expressió, no sé si és l'adequada, un terreny, no? Però, bueno, fons del mar, no? Molt equilibrat, amb altibaixos o no?
Home, a veure, quan mirem les cartes nàutiques, diem, el fons és molt pla i molt regular, i a la que baixes te n'adones que les cartes nàutiques doncs, és una aproximació molt general perquè els vaixells no xoquin. Evidentment, al fons ja segueixen havent-hi muntanyes i pedres, tot el mateix que hi ha a terra, amb la mateixa varietat, i en aquesta zona precisament és una zona de molts turons i banys. Per tant, distret.
Mm-hmm. 40 metres, per tant, la llum natural aquí ja comença a flussejar, no? Ja no és molt intensa. En aquest sentit, vosaltres teniu bona il·luminació en l'Ictíneu.
Sí, a 40 metres, perquè la gent es faci una idea, el vermell ha desaparegut i sí, es veu de color negre. però encara arriba la llum del sol. Si nosaltres anàvem amb tota la il·luminació de l'Ictineu, que és molta, però podríem haver apagat els llums i també hauríem vist el fons. Uh-huh. La llum desapareix sol desaparèixer del tot a partir dels 200 metres. Del tot vol dir negra nit.
Uh-huh. En aquest recorregut, de seguida estem amb aquestes troballes, no? Però em sembla interessant doncs, incidir en aquest recorregut de Sant Feliu a Palamós, per sota l'aigua, 40 metres de profunditat. Alguna cosa que us hagi sorprès especialment?
A mi personalment em va sorprendre veure relativament poca vida. És normal que quan estàs en llocs de sorra vegis menys vida i quan et trobes una roca aleshores veus molta vida. L'altra cosa que ens ha sorprès és les fortes corrents que hi ha en totes aquestes zones del Baix Empordà, que a vegades a superfície doncs la corrent és nord-sud i a 40 metres o 60 metres de profunditat la corrent és sur-nord i amb bastanta força. Això ens va sorprendre bastant.
Sí. Algun tipus de deixalla vau veure, vau trobar?
També em va sorprendre que vaig veure moltes menys deixalles de les que m'imaginava, i això és bo.
Ja, bueno. Doncs bona notícia, eh? Bona notícia com a mínim.
Almenys en el trajecte que vam fer nosaltres, eh?
Exacte.
Però en general hem vist relativament poques escombraries.
Mm-hmm. Pere, troballes significatives. Tenim dades d'un peci romà del segle I després de Crist, no?
Sí, els encarregats de donar els resultats científics han sigut els del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, amb qui hem fet la col·laboració, i que són els experts, i ells ho van donar. I aleshores, de tot el que hem estat veient, el més rellevant de tot sembla que és un vaixell de fa 1.900 anys, que no és poc, que està, sembla que molt intacte, molt cobert per la sorra, i hi ha una profunditat ja de molt difícil accés pels submarinistes. Diuen que pot ser un vaixell de més de 15 metres de llarg, romà, de l'època imperial, amb unes 1.000 o 2.000 àmfores, moltes de les quals, de les que vam estar veient, doncs encara porten la tapa segellant i preservant el contingut de l'interior.
Mm-hmm. Quin era el contingut?
El contingut de l'interior diuen que és garum, que és una salsa de peix que feien i que es consumia molt a Roma en aquelles èpoques.
Mm-hmm. Però
que
encara
és com una pasta, eh? Que
ah, és com una pasta.
Com
eh?
Per entendre'ns, el Gustau Vivar, el director del cas, va dir que és com la becrem de fa 2.000 anys,
mm-hmm,
per fer salses o donar gust.
Sí, home, ara ja deu estar una mica passadeta, eh? Després
bueno,
d'aquest període.
Diuen que per menjar-s'ho no, però que per analitzar exactament la composició sí que encara està en bon estat.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Doncs aquesta troballa, crec que la localització aproximadament és la zona de les Illes Formigues.
Sí, vam estar treballant per tota aquella zona i les coses més interessants les vam trobar al voltant de les Illes Formigues, que també és on vam fer més hores d'immersió i també on hi havia informació de certa gent que tenia indicis de que hi podia haver vaixells enfonsats en aquelles zones.
Mm-hmm. Parles en plural, n'hem parlat d'un, d'aquesta troballa. No sé si em voldries destacar algun altre.
Bé, bueno, jo el màxim que puc fer és dir el que ha fet públic el casc. Vam trobar altres coses, però no direm ni què, ni les posicions on estaven, ni profunditat.
Sí, perquè això també és informació reservada, no? A partir d'aquí doncs, estem parlant d'una informació, unes ubicacions, uns... En fi, el que s'ha trobat no sempre es pot explicar, no?, exactament.
Clar, del jaciment arqueològic, en aquest cas aquest vaixell, el que té valor no són les àmfores, que són els tetrabrics de l'època, és com estaven col·locades, què portaven a dintre, quines diferents capes d'àmfores hi havia, si unes portaven un producte i les altres l'altre, si hi ha restes de veles del barco, d'objectes personals, si permetem que s'expoliïn aquests jaciments, tota aquesta informació es perdrà, que és la més fràgil de totes.
Uh-huh. A partir d'aquí, d'aquesta informació reservada, diguem-ho així, què és el que es pot explicar? Vau fer una roda de premsa, vau donar dades generalitzades, què més podríem destacar?
Home, podem destacar que el vaixell aquest està molt intacte, almenys en la capa d'àmfores que vam veure nosaltres, estan encara totes ben ordenades, i això és una cosa molt interessant, perquè fa pensar als arqueòlegs que d'aquella capa cap a baix i serà tot, i serà tot el casc del vaixell de fusta. I això és molt interessant, doncs, per saber, doncs, primer les proporcions, com estava construït, on s'havia construït, etcètera, etcètera.
Déu-n'hi-do, doncs, aquestes són algunes de les troballes, algunes de les, dels descobriments, doncs, que s'han fet en aquestes prospeccions, aquest objectiu, pentinar aquest fons marí de la Costa Brava, aquesta zona de Sant Feliu de Guíxols a les Illes Formigues, anava a dir les Illes Medes, les Illes Formigues, per buscar, doncs, restes de naufragis antics. Deia això perquè jo no sé si aquesta és una primera fase, aquí es queda aquest projecte, o n'hi hauran d'altres.
Bueno, nosaltres desitjaríem que n'hi haguessin molts més, perquè fins ara només hem estat explorant aquí fins als 65 metres i creiem que a més profunditat podem trobar més coses. Pensem que a partir de 80-90 metres el fons marí és molt diferent que el que coneixem, hi ha moltes menys algues, quan hi ha un temporal no mou la sorra, i normalment un objecte que hagi caigut fa 2.000 anys a 100 o 150 metres de profunditat te'l trobes intacte amb una capa de neu marina de 2 centímetres per sobre, que són restes orgàniques que cauen de la superfície, i per tant, com més, a més profunditat vas, més fàcil és de trobar jaciments. I, és a dir, trobar-los a vista o amb els sonars, perquè no estan enterrats ni colgats per la Posidònia, ni s'han destruït tant.
Ja per acabar, no? Aquesta aventura, permetem aquesta expressió, s'ha produït, doncs, a través d'aquest submarí. Ictíneu, doncs, la pregunta és obligada, no? Com s'ha comportat? Perquè estem parlant d'un producte elaborat aquí, fet aquí, fabricat aquí, a Catalunya, crec que amb molt bons resultats.
Ah, no, el submarí va perfecte, és a dir, és molt fàcil de pilotar, es comporta molt bé. Abans, quan deies pentinar al fons del mar, no. Pentinar no, perquè pentinar té un... toca. Nosaltres en cap moment hem tocat al fons del mar, no sé que ens haguem volgut posar expressament a la sorra, no? És d'una delicadesa extrema, i el que explicàvem de la travessa de Sant Feliu de Guíxols fins a Palamós és només un exemple de que aquest submarí és una nova generació de tecnologia submarina. Abans, fins ara, els submarins com aquests podien fer 2, 3 quilòmetres per sota l'aigua, màxim 4. Nosaltres en podem fer 40. Aleshores, això ens obre uns grans horitzons d'exploració. És a dir, podem fer coses que no es podien fer abans.
Déu-n'hi-do, perquè quina autonomia teniu? 40 quilòmetres, però això amb quant a temps, a quant es podria quantificar?
Això podríem estar 17 o 18 hores per fer-ho.
Déu-n'hi-do.
Perquè sota l'aigua, que abans parlàvem que hi havia obstacles, la visibilitat és molt baixa. No és com l'aire. Una bona visibilitat a sota l'aigua són 15 o 20 metres. I aleshores hem de treballar amb els sonars i no podem anar tan ràpid. Si vols, sobretot si vols veure el que hi ha al fons. Si tu vas a 50 metres del fons, aleshores pots anar molt més ràpid, però no descobreixes res.
Clar. Doncs aquesta és l'aventura, aquestes són les prospeccions, el que s'ha pogut descobrir i el que s'ha pogut observar, doncs, en aquest trajecte, en aquesta zona molt concreta de la Costa Brava i a partir d'aquest submarí Ictíneu, doncs, que ha estat el verdader protagonista. Avui n'hem parlat amb el seu director, és el Pere Forés. Doncs enhorabona i felicitats, esperem, doncs, més descobertes, de la mà, doncs, d'aquesta criatura que heu creat aquí a Catalunya. Gràcies, Pere, fins una altra.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu. Molt bon dia.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Cava Espera Mata, tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
A toda costa.
Bueno, estamos en la última parte ya de esta edición de hoy sábado de A Toda Costa, conscientes, hombre, tal y como hablábamos ahora mismo de viajes vinculados con este sector marino cara a Navidad, evidentemente también somos conscientes de que las fiestas de Navidad se acercan, por tanto, un periodo en el que quien más quien menos, bueno, pues tiene sus compromisos en cuanto a regalos. Dejar que hoy os hablemos de una empresa que nos parece muy oportuno hacerlo en esta época del año en la que estamos. Su nombre es Sastrería del Mar. Son especialistas en ropa náutica, entre otros elementos, ¿eh? Ofrecen, bueno, pues podríamos decir una grandísima variedad, por ejemplo, de uniformes, pero sobre todo también de complementos, ¿eh? Complementos tanto como para profesionales del sector náutico, como también para aficionados a la navegación. Por lo tanto, y en consecuencia, una muy buena alternativa para hacer cualquier tipo de regalo a esa persona amante del mundo marino. Hoy hablamos de ello, hablamos de Sastrería del Mar. De todo lo que nos proponen, de todo lo que elaboran, además con un segmento muy personalizado, ¿eh? Enseguida os damos alternativas. Saludamos esta mañana de sábado a su gerente, es Carlos Ramos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que sois una grandísima solución en este periodo, en todo el año, ¿eh? Pero en este periodo realmente, quien le gusta el mar, hombre, pues es un regalo muy atractivo lo que vosotros proponéis, ¿no?
Sí, correcto. Es un regalo que suele gustar bastante, además de que porque normalmente a la gente le hace bastante ilusión tener alguna prenda o algún detalle con el título náutico que tiene, que normalmente cuesta bastante de sacar. Además, al hacer productos bastante personalizados, normalmente suelen gustar bastante, y hacen bastante ilusión.
Las titulaciones náuticas, evidentemente, lo que decías, ¿no? Algunas realmente hay que hincar los codos, es un esfuerzo, por tanto, qué mejor regalo una vez se ha finalizado ese curso y se ha aprobado. Bueno, pues yo qué sé, complementos mil y uno, ¿no? Que puedan decir, sí, yo soy patrón o yo soy capitán, por ejemplo,
claro,
¿no?
Sí, sí. Básicamente, cada título tiene su escudo, dijéramos, ¿vale? Entonces, a partir de esos escudos hacemos todo tipo de prendas, tanto prendas de verano como prendas de invierno, para cada época del año, y que realmente para estas fechas se vende de todo tipo, sí, principalmente invierno, pero siempre hay productos como las gorras, por ejemplo, que es lo que más se vende, que bueno, para un regalo también te sirven, y luego cada uno lo usa en la época que quiere, pero como regalo siempre quedas bien.
Bueno, enseguida personalizamos más, profundizamos más en esos regalos, pero antes déjame comentar también, Carlos, porque habéis estado recientemente en el Salón Náutico, siempre sois habituales de este salón, de este encuentro náutico. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Pues bien, más o menos como cada año, la gente ha respondido bastante bien en tema de afluencia y demás. Y bueno, sí que el primer día, el segundo hizo un poquito más de mal tiempo, pero más o menos como los demás años. Hemos remontado el fin de semana, que es cuando más gente viene y demás, y bastante bien, la verdad.
La verdad es que el último día, hizo no calor, sino lo siguiente, ¿eh? Hacía un día cambió absolutamente bastante. Más que de verano, ¿eh?
Sí. El sábado y el domingo hizo bastante buen día.
Sí.
Y ya te digo, los primeros días estuvo peor porque llovió un poquito, pero bueno, ya suele pasar.
La verdad es que es un marco, Carlos, incomparable, ¿no? Este, para sobre todo presentar vuestros productos. Os dirigís a un segmento de público realmente muy sensible a estos temas.
Sí, la verdad que va muy bien el tema del salón porque, sobre todo por gente que igual no te conoce o que igual te conoce, pero allí quiere ver las prendas, que es mucha gente lo que les pasa, ¿no? Que aprovechan que van para otra cosa y ven allí las prendas como están expuestas y ya se animan a comprarlo allí, ¿eh? Quiere decir que también es un escaparate en ese sentido, en que la gente pueda ver las prendas, tocarlas, nos pueda conocer personalmente, que también a veces pues ayuda un poquito.
Básicamente trabajáis a través de vuestra página web, ¿eh?
Sí, básicamente sí. Trabajamos a través de la web. También tenemos una tienda en La Garriga, pero ya te digo, normal, como trabajamos para toda España, la mayoría de ventas se hacen por la web. Sí que es verdad que hay mucha gente que nos conoce del salón, por ejemplo, o que ya nos ha comprado y son de por aquí cerca, de Barcelona y demás, y que nos pasan a ver, también es una opción. Hay gente que a lo mejor están en Cataluña, pero están un poquito más lejos y les supone más el viaje hasta aquí, entonces como trabajamos con agencias de transporte y al día siguiente lo tiene, pues hay gente que prefiere pagar a lo mejor el transporte, que son 5 o 6 euros, y no se tiene que mover de casa. Entonces sí, Eso ya depende del cliente, claro.
Sastreriadelmar.com, esta es la página web, sastreriadelmar.com. A través de esa página web uno hace el pedido. No hay problema con el tema de las tallas, lo digo porque estamos hablando de ropa, básicamente, ¿eh? Y no sé si el tema de las tallas puede influir en alguna pequeña dificultad, pero yo creo que lo tenéis muy muy resuelto, ¿no?, este tema.
Sí, normalmente intentamos lo que hacemos nosotros es contactar, que el cliente contacte con nosotros. Hay gente que no tiene dudas, simplemente ya sabe más o menos la talla que tiene, y para la persona que tiene dudas, pues siempre hablamos con él o por email o por teléfono, intentamos aconsejarle aparte nosotros que tenemos más experiencia y sabemos cómo talla nuestra ropa, ¿no?, pues cuál le puede ir bien. Normalmente no solemos fallar, lo que pasa que siempre hay algún caso, o que es para un regalo y no saben bien la talla, además, entonces ahí sí que se puede intentar cambiar en el caso de que no fuera bien, pero vamos, no es lo habitual.
Sastreriadelmar.com. Tú ahora mismo en el mar no estás, ¿eh? Por el ruido que se oye, ¿eh?
Sí.
Más bien un aeropuerto, quizá, ¿eh?
No, está aquí al lado de la carretera.
Casi, vale. Pues pasan fuerte, ¿eh? Los coches
sí.
Pasan fuerte. Bueno, esa es la página web, sastreriadelmar.com. Aquí vais a encontrar de todo, ¿eh? Jerseys, por ejemplo, bañadores, camisas, chalecos, bufandas, albornoces, cinturones, complementos, toallas, gorras. Realmente, yo invitaría a todo el mundo a que consulte esa página web, porque se van a dar cuenta exactamente de lo que sois capaces de hacer con cualquier detalle absolutamente personalizado. Vamos a abrir un capítulo en este sentido, porque ¿cómo os lo envían? Porque si es un escudo, si es una palabra, ¿cómo lo materializáis?
Bueno, básicamente, normalmente lo que ponemos son en las prendas, aparte del escudo que ya suelen llevar, es decir, que puedes elegir si quieres de capitán, de patrón, lo que tú quieras, normalmente se ponen nombres y banderas, es lo más habitual. Entonces, lo más normal es que pongan o el nombre de la persona o el nombre del barco, ¿vale? Y la otra opción que damos, o que la gente normalmente le gusta bastante, es el tema de las banderas. Hay mucha gente que quiere poner pues la bandera de España, la bandera de la comunidad autónoma donde vive, etcétera, ¿no? Entonces, esas básicamente son las opciones más compradas.
Uh-huh. El momento para hacerlo, ¿cuánto tiempo? Lo digo porque, claro, Navidad está cerquita, pero
sí,
Vamos, en pocos días está resuelto, ¿no?
Sí, en principio la mayoría de productos que son los que tenemos en stock, que son los que más se venden, son polos, gorras, ahora para invierno pues jerseys y chaquetas, esto normalmente tenemos en stock. Sí que es verdad que hay productos que son más menos habituales, de algún color en concreto, que alguien te quiera, pues en vez de azul marino quiero una prenda en color rojo. Son prendas que se venden menos y podemos tardar algo más. Normalmente lo que hay en stock son, en 2 días lo tenemos enviado, incluso personalizado y todo. Y si es alguna prenda un poquito más al gusto del cliente, que no tenemos en stock, puede tardar 3-4 días.
Estamos hablando, por ejemplo, de cortavientos, estamos hablando de parcas, de gorros, chalecos, gorras, ya más oficiales, sudaderas, polos, cinturones, mochilas, lo que decíamos, ¿no? Bueno, vosotros enviáis ese proyecto absolutamente personalizado. Ellos lo materializan en sastreriadelmar.com, directamente lo recibimos en casa cómodamente. Si queréis cualquier consulta, también tienen un número de teléfono a través del cual podéis hacer esas consultas. Preguntas 938-71-9257, 938-71-9257. Bueno, en el sector del mar hay modas de colores. No sé si se lleva siempre lo más clásico, quizá.
Bueno, lo más clásico es lo que, sinceramente, es lo que más se vende. Básicamente colores azul marino es lo que más se vende. Sí que es verdad que cada vez más nosotros, aparte que vamos incorporando colorido, la gente pues te pide más cosas quizá un poquito más modernas, es decir, se va adaptando un poquito el tema. Por ejemplo, las gorras, antes se vendía siempre azul marino, ahora estamos incorporando pues colores como el rojo, por ejemplo, que son colores más atrevidos, pero que a la gente le van gustando, y también quizá para distinguirse un poco, pues se está vendiendo también bastante.
Y ahora, evidentemente, en invierno, bueno, estamos en otoño, pero bueno, el invierno está aquí al lado, claro, con prendas, en fin, de unos elementos y unos productos, unos tejidos un poco más que abriguen bien, ¿no?
Sí, correcto. Básicamente lo que hablábamos del tema de jerseys, que se vende muchísimo, jersey típico de marinero, por ejemplo, se vende muchísimo. Aparte de que ahora está de moda también en ropa de calle el estilo, ¿no? El estilo marinero se vende bastante. Hay gente que lo usa incluso para trabajar, o si trabajan en el mar y demás, para llevarlo por la calle también se está vendiendo mucho. Y luego tema parcas, claro, cada vez hay tejidos más técnicos para el frío, para el agua y todo esto, y bueno, se vende bastante.
Bueno, pues seáis capitanes, tengáis el título de patrón, el PER, el patrón de navegación básica, bueno, os lo podéis personalizar. Es un regalo simpático, es un regalo realmente que quien lo reciba lo va a recibir con muchísimo agrado, y por lo menos es algo original, ¿eh? Repetimos esa página web, sastreriadelmar.com. Aquí vais a ver exactamente de lo que son capaces estos profesionales del tejido también. 93-871-9257, en este caso el teléfono para cualquier pregunta o consulta. Carlos Ramos, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias.
Hasta otra. Adiós.
Soc l'Eduard Atmetlla. El d'oients de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu. Però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
I'll have a blue Christmas.
Doncs quasi són les 11, a les 11 del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, encara us convidem a compartir amb uns instants Trotamundos. Arrenca en aquestes sintonies de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra. Tornem tot seguit. Fins ara.
Ràdio Estel.